Avui tenim una convidada que segurament no deixarà a ningú indiferent. Ella diu coses a vegades que incomoden, però precisament per això generen debat. Avui ens acompanya Maria Dolores Díaz, coneguda també com a Lola, veïna de l'Ametlla de Mar, dietista, investigadora independent i autora de diversos llibres sobre salut metabòlica, alimentació i epigenètica. Potser molts la coneixeu pel seu canal de TikTok, Lola Salud en Evolución, o per comunitats com Limpieza Hepática y Vesícula Biliar España o Cuerdas Intestinales. També ha creat la seva pròpia línia de complements nutricionals sota el nom de Plan Salut Consciente. A més, és escriptora i podem destacar uns quants llibres com Keto al Desnudo, Colesterol, Héroe o Villano, La Tormenta Perfecta i Tu Cuerpo No Empezó Contigo. A més, ara després d'això ens parlaran, pròximament publicarà Autismo, el incendio incontrolado. El motiu de convidar-la avui no només és per saber realment el que fa, sinó també perquè aquest pròxim diumenge 24 oferirà una xerrada a la llibreria Canigó d'aquí, de l'Ametlla de Mar, on parlarà precisament de molts d'aquests temes relacionats amb salut, alimentació i consciència corporal. Lola, benvinguda, bon dia.
Bon dia.
Tu dius una frase molt contundent: la salut no és per a tothom. Què vols dir exactament amb això?
Que la salut és una responsabilitat molt gran, que s'ha d'estudiar, que s'ha de preparar, que s'ha de ser conscient. No és només la salut corporal, eh? Quan diem que la salut no és per a tothom, parlem també de la salut familiar, de la salut ambiental, de la salut en el treball, de la salut on vulguis dir-li, no? I això requereix que una persona sigui la que ho propicia.
I ens falta molta consciència.
Sí, estem més acostumats a tractar-nos la enfermetat, la sí, malaltia, però la salut, com és una responsabilitat de cadascú, sempre hi ha excuses. Bueno, ja tinc prou amb el que tinc per ocupar-me també d'això.
Creus llavors que avui la societat prefereix medicar-se abans que canviar hàbits?
Absolutament, en una majoria, però també hem de dir que hi ha una altra minoria que cada vegada augmenta, que és més conscient de que té que canviar coses.
Clar, però a vegades canviar els hàbits és molt complicat.
Sí, jo crec que sempre té que haver un detonant, una motivació gran perquè t'impliques en la teva salut i no delegues sempre que el metge és el que ha de tractar algo que t'incumbeix a tu.
Tu crec que hi ha una frase teva que crec que parles de ser sobirà de la pròpia biologia. Exacte. A què et refereixes exactament?
A el que estava dient, de que és responsabilitat teva el qüestionar-te el per què estàs d'una manera, quins hàbits tens, quines coses pots canviar conscientment, el estar estudiant una miqueta, el posar-ho en pràctica, perquè estudiar per estudiar no arribem a ningú lloc, i tot això implica que siguis tu la que està per la teva salut. Això és ser sobirà, no només conformar-se, per exemple, en un diagnòstic, sinó el per què i com pots fer tu des de la teva part arribar a aquesta salut.
I per què creus que hi ha moltes persones que li costa tant deixar de delegar la seva salut als metges?
Per què li costa tant? Perquè és molt fàcil tirar-li la culpa al metge de que no t'ha acertat, o fixa't tu, m'ha tornat a donar ibuprofeno quan jo tinc no sé quantos. En fi, quan anem al metge anem perquè estem malalts, però no anem a trobar la salut. Sembla una mica controversial, però tu no vas al metge a trobar salut, vas a que te tracten una enfermedad. Tens uns símptomes, es fa un diagnòstic i el metge diu, vale, a estos diagnòstics està este medicament. Però això no és el tema de salut.
On acabaria per tu la responsabilitat del sistema sanitari i on comença la responsabilitat individual?
La responsabilitat individual ha de ser la prioritat, perquè, a veure, queda una miqueta mal dir-ho, però la sanitat és un negoci. I un negoci té que buscar com traure els calés i com que tu siguis més dependent d'allò. Per tant, sempre seria buscar primer la salut, encara que t'emprenya i dius, bueno, és que jo tinc moltes coses perquè tinc que estudiar ara també o ser, preocupar-me. Jo m'estimo més que sigui el metge el que me digui això o allò, o que vagi a una dietista, una nutricionista i que em digui el que ha de fer, però no, no vull que ser jo la que estigui ahí investigant.
A més, una gran part del teu treball gira entorn de la insulina i del metabolisme. Per què consideres que és un tema tan important?
Perquè, mira, si tinguérem esta sanitat que diem, que no hi ha prou medis, per lo que vaig a dir-te ara, ahir encara no està, no? Però hi ha un gran problema en la resistència a la insulina. I esta resistència a la insulina és la que tu tens moltíssima insulina en sang que ja no pot treballar més agafant aquesta glucosa que mengem i crea un fetge, greix, crea una tensió alta, crea un munt de coses que a qualsevol enfermetat, malaltia, que tu en diguis, que me l'anomenes, te diré, té segurament resistència a la insulina. I no és una cosa que s'estigui tractant. Es mira la glucosa en sang, es mira, no eres diabètica, no eres prediabètica, però no es mira la insulina. I si això es tractasse, la majoria de persones ja per lo menos tindrien una responsabilitat en elles mateixes.
Clar, i aquest excés d'insulina que tenim, encara que no siguéssim, no?, ni diabètics ni prediabètics, entenc que tot això ve en gran part per la dieta i per l'alimentació que tenim i les coses que trobem als supermercats. No tenim el costum de mirar les etiquetes de les coses que comprem, no?
No tenim la costum i, a més, com estic dient antes, el negoci. Tu te trobaràs en un paquet de cereales superazucarados con el score A. A, hi ha tres creuetes allà com que és lo super. I te pots trobar que en un formatge te posa que el score és de D, perquè porta greix. O sigui, és un despropòsit total el que hi ha avui en dia.
Però clar, si no, és que és molt difícil menjar, no? Com ho fem, això?
De moment tindries això, que sapiguer com funciona el teu cos, què és el que necessita de veritat per estar en un estat de salut. I en un estat de salut no és tindre una migranya de tant en tant, avui me fan mal les ovaris perquè tinc la regla, ara ja és artrosis perquè tinc 60 i pico, i clar, és la vellea. No. És implicar a saber una miqueta més què és el que necessita el teu cos, com funcionarà correctament, i a partir d'ahí tu decideixes si la salut és per tu o és la malaltia.
Tu defenses l'alimentació i la dieta keto. No sé si, bueno, ara, si de cas farem un petit resum del que és, perquè igual hi ha gent que no ho coneix, però la veritat és que s'ha fet molt, molt famosa, no?, en els últims temps. Què és el que la majoria de la gent no entén sobre aquest tipus d'alimentació? Inclús, a vegades, jo, a mi m'ha passat anar al metge i comentar-li, mira, estic fent la dieta keto, i et diuen de tot menys bonica.
Sí, és una realitat així. Però la pregunta seria, des de quan és més bo i més sa menjar aquests cereals que no menjar-te un ou?
Perquè la dieta keto, ens expliques una mica per la gent que no sàpiga què
és? Sí, la dieta keto en si, la paraula dieta és que no tindria que estar en la keto, perquè estar en cetosis, que seria una dieta cetogènica, és que el cos té dues maneres de funcionar en energia que necessitem per tot el que fem, no? Una és amb la glucosa i l'altra és amb el greix. I la gent es pensa que no, que el greix és una cosa per engreixar-te. No és una cosa que tu pots funcionar en ella. Llavors, una dieta cetogènica, una dieta keto, és una dieta on tu funciones en greix, no funciones en sucres.
Sucre, que també implica, clar, perquè molta gent quan dius sucre s'imaginen la xocolata o el bollicau o els croissants, però també implica moltes coses més.
Sí, el cos no sap, quan tu entra algo per la boca, ell no sap si és un croissant o si és un plat d'arròs, que aquí per sort en tenim molt, però el cos no ho sap. Per ell són hidratos de carbono.
És a dir, hidrat de carbó seria igual a sucre.
A sucre, I això es converteix en el nostre cos en glucosa.
Tot i així, hi ha gent que diu que la dieta keto és perillosa. Tu què respondries a aquesta afirmació?
A veure, hi ha uns límits, per exemple, si tu dius tinc la vesícula plena de pedres per la teva alimentació que has tingut abans i per no fer les coses ben fetes a nivell de, a lo millor, alguna suplementació o tal, si comences en una keto, aquestes pedres es començaran a dir socorro. Però això vol dir que és la keto, no? Això vol dir que tens pedres i que no t'has cuidat abans.
Està clar.
Si tu eres una persona que encara que dius sí, soc keto, però este cap de setmana no, este aniversari tampoc, lo que són les festes de Nadal tampoc, a no sé quantos tampoc, el teu cos està funcionant en greix, no li poses tant de sucre perquè es glicarà i te podrà donar un infarto, però és una falta de consciència d'esta persona, com deien que la salut no és per a tot el món, que no vol responsabilitzar-se de lo que està fent.
Et vull fer una pregunta que igual genera una mica de controvèrsia. Creus que la indústria alimentària contribueix al deteriorament de la nostra salut?
Evidentment. Sí, és que no es pot dir més. Evidentment, però tant la indústria que ha sortit ara de el keto, que si ho mires també és una bestiesa, el que te posen allà, en tot el que posa un código de barres, socorro.
Clar, però igual hi ha gent ara que està escoltant això i dirà, i què menjo a partir d'ara?
Carn, ous, formatge, peix, les setes, els xampinyons, el marisc, les vísceres, una alimentació real. Vol dir això que no pots menjar a lo millor una fruita o una verdura o un tal? Sí, mentre que tu sigui la prioritat a lo que el teu cos necessita per funcionar.
Clar, perquè la fruita té molt de sucre.
A part del sucre és la fructosa. I la fructosa el cos no la gasta com energia. Les unitats energètiques que produeix una fruita és mínima a tot el treball que necessita fer el cos per aquesta fructosa. I només la pot fer el fetge. Què vol dir? Que si tu menges molta fruita, ara, per exemple, a l'estiu, en tota aquesta tardor d'aquí, que estem en la fruita tan rica, val, el que fa el fetge és guardar tota aquesta fructosa i aquest excés de glucosa. I ahí apareix, ahí ja està el fetge greix. I es pensem que era per tu que t'has menjat un tros de tocino.
Ja.
No, t'has enflat a menjar taronges i t'has enflat a menjar cireres i t'has enflat a menjar el que vulguis. Això es feia quan no hi havia tot aquest consum que hi ha ara. Sí que els nostres antepassats, molt antepassats, quan hi havia tota aquesta fruita, en menjaven moltíssima perquè necessitaven engreixar una miqueta per passar a l'hivern.
I a més també entenc que la fruita d'abans no és la que hi ha ara.
Ni creguda.
Perquè ara està plena de porqueries, no? D'insecticides i de...
Aquesta és l'altra.
Productes completament tòxics.
Aquesta és l'altra.
Tens un llibre que només el títol crec que genera debat. Colesterol, héroe o villano, a quien creer. Realment creus que hi ha molta desinformació sobre el colesterol?
Moltíssima, i aquí sí que li tiro més la culpa als metges, eh? Perquè són coses que quan tu vas amb un colesterol, en compte de dir-te, escolta'm, controla els sucres que menges, a l'arròs, al pa, a les llentilles, als fideus, no te diuen res d'això. Per lo tanto, si han dit que 200 és el tope, bueno, pues tu ja necessites una pastilleta.
Bueno, però també és que cada vegada baixen més, no, els números?
Sí, i cada vegada, si te dones compte, la gent està més malalta. Perquè el colesterol és una molècula vital, vital, estic dient, per totes les cèl·lules del cos. De totes.
És a dir, que una persona que fa keto, tenir el colesterol elevat no suposa un problema.
No, perquè els altres marcadors estan, però, excel·lente. Ahir vaig tindre jo el resultat de la meva última analítica i en colesterol estic a 3,49.
Déu-n'hi-do.
I jo tan contenta.
Déu-n'hi-do. Diuen que el colesterol elevat et protegeix d'enfermetats que tinguin que veure amb el cervell, no?
Sí, si tens els altres marcadors, els tens correctes, com uns triglicèrids molt baixets. Jo els tenia 60 ahir, me sortia 60. L'HDL, que és el que la gent diu el colesterol bueno, que no hi ha uno bueno i uno malo, són lipoproteïnes, són transportadors. Tots els meus marcadors estan superbé. El sucre el tinc normalment estable entre 75-85, per tant, la meva salut cardiovascular, tenint un colesterol de 3,49,
Déu-n'hi-do.
Estic excel·lente amb mis 62 anys.
És a dir, que o sí consideres que hi ha interessos econòmics darrere d'aquestes recomanacions per part dels metges de medicar-se quan el colesterol sobrepassa la quantitat recomanada, no?
És que la salut és un negoci. I ja t'he dit abans de que tu no vas al metge per la salut, tu vas per una malaltia. I una malaltia te donen un medicament. I aquest medicament, si te diuen que és per tota la vida, tu tan contenta perquè ja estàs contenta. I medicament per això, i medicament per al sucre, i medicament per la tensió. I com tot això me fa mal al cos, medicament també per al malestar que me produeixen les estatines. Però també me donarà una mica de depressió, també pastilleta per la depressió. I tot això són caramelets que estan allà atontant-te, que arribaràs als 80, des de luego arribaràs...
Però amb un pàncreas suposo que destrossat.
El pàncreas és el que està gestionant, és el que trau aquesta hormona insulina. Acaba esgotat.
Clar, tanta pastilla suposo que... Però el pots fetge, inclús...
El fetge és el que... No, el pàncreas...
Més inclús que el pàncreas, eh?
El fetge, sí, el tenim fet una porqueria.
Uh-huh. Un dels teus llibres més personals és Tu cuerpo no empezó contigo. Què significa aquesta idea, Lola?
Era una cosa, este llibre el tenia escrit de fa molt de temps, però no el tenia publicat, perquè ja és també una part de l'epigenètica que portem de coses que tenim dels nostres antepassats i que a vegades no són, bueno, a vegades no, en la cultura que vivim ara ni som conscients, no? Allò de dir, eres igual que tu abuela, és que fas el mateix que feia el teu bisabuelo, és que en tota la família les dones s'han separat i fixa't tu, s'han tractat elles soles els fills i treballant. I aquí està aquesta epigenètica que pot donar la clau a moltes coses que te passen a tu avui en dia i no eres conscient tampoc de que portes aquesta càrrega, no?
Has parlat d'epigenètica. Pots explicar d'una manera molt breu què és l'epigenètica?
L'epigenètica seria, així molt breu, serien els gens, els genes. Bé? I aquests gens es poden modificar o es poden activar. No vol dir que l'ADN es pugui canviar. Són a nivell d'aquests gens que tu dius, bueno, pues està la llumeta encesa o l'apago. I això sí que és una cosa que tu pots treballar. Per exemple, si jo tinc uns parents de, jo què sé, de bisabuelos cap arrere, allà arrere, de que tenien una lipoproteïna A, que és, bueno, la sang que en seguida que te fas un tallet està molt espesa perquè té que anar a cobrir. Dius, ah, vale, és que igual els meus antepassats sí que això salvava la vida. I el cos va dir, vale, aquesta gent el necessitem, perquè si tenien una ferida no tenien els medis que tenim avui, no? Aquesta lipoproteïna ràpidament, pom, anava a tapar i allò ho embossava. Què passa ara? Que com estàs embossada però de sucre, es creen ahir aquests ateromes, aquests problemes. Vol dir que no té remei, no? Vol dir que tu siguis responsable. I què és el que te causaria tota aquesta problemàtica? Vale, posa remei tu, perquè és que portes aquesta gent encès.
Clar, però ens parles de gens, però creus també que els traumes dels avantpassats poden afectar la salut actual?
És un molt curiós i sí. És clar, molt, molt curiós i sí.
Imagino que molta gent quan senti això dirà, però què diu ara?
Sí. Es van fer uns experiments, els que estudien els gens, els genètics, que diuen, bueno, a veure què passa si posem a estos ratolins, li posem un estrès supergran i amb dolor, i es farem una electricitat mentre oloren el que és la flor del no sé com se diu cerezo en català, cada vegada que li posaven a olorar el cirerer, plaf, una descarga. Però no de matar-lo, però de fer-li mal, eh? Vale. Miraven els gens i van veure de que allí hi havia una... començava a haver com una transformació. Al cap del temps, estos, encara que no tenien la descarga elèctrica, cada vegada que li posaven a olorar el cirerer, bueno, era com si l'haveren sentit la descarga. Val? Pues ara fem la prova de que a una ratolineta o un ratolinet que no han passat per ahí, es posarem a que crien estos dos, el que sí ha patit i el que no ha patit res. Vale. Mirem els gens i tenien un percentatge molt gran d'aquest gen actiu. Els fills d'aquesta parella, quan oloraven, tenien, no sabien què es passava. Pom, pom. Vale, esta és la primera generació. Passem a una altra. Un altre ratolinet que ha estat mimadet, que ha estat cuidadet, que no ha tingut ningú problema, amb este. I veien de que els fills de, que tenien estos ratolinets ja no tenien, per exemple, un 70%, tenien un 80%. I ja estaven per la segona generació, més els avis, que és el que li havien fet. Bueno, va arribar un moment que en aquesta posar-li ratolinets als que ja ni siquiera, és que ni sabien que al seu avi li havien fet allò, no? I va néixer una mena de ratolins que no tenien gust, no tenien olfato, no tenien ni la facilitat de tindre parella. O sigui, va ser bestial. I això no és que es va fer, van començar en una universitat, però després ho van fer en diversos països i tots comprovaven el mateix. Que s'activaven gens a generacions que dius, però per què tinc jo, no sé, parlem d'una ansietat, una depressió de no sé què, li tinc por a l'aigua perquè m'ofegaré. Si a tu no t'ha passat res, com tens este... No?
Sí. Lola, que tenim poc de temps, però abans d'acabar, perquè clar, és que són temes molt interessants, el pròxim llibre teu es titula Autismo, el incendio incontrolado. Diverses preguntes. Per què has decidit abordar un tema tan delicat com l'autisme i si tens por que algunes de les teves opinions en aquest sentit puguin generar polèmica?
El que és el tema de l'autisme... És, això és que és la paraula, com un incendi que està ja no només en el cervell, està en tot el cos i s'ha de tractar què és el que la causa tot aquest incendi, no només apagar l'incendi, sinó què és el que està fent aquest incendi per a dins i que tu no eres conscient. No?
Aquest diumenge, Lola, 24, estaràs a la llibreria Canigó d'aquí de l'Ametlla de Mar. M'agradaria que ens expliquis a quina hora serà la xerrada. Suposo que la conferència serà respecte a tots aquests temes de salut i d'alimentació. Què ens trobarem quan anem al Canigó aquest diumenge?
Pues de moment us trobareu, que tindreu allà els llibres, estos que estem parlant, i tots són sempre en salut. No en enfermetat, sempre en salut. Són llibres d'estar a la tauleta al costat del llit i ai, ara em passa això, a veure, ai, pues mira, ja ho posava aquí, que això és per això i per això, però perquè tu siguis responsable, no perquè una altra cosa, no? La conferència o la xerradeta serà a les 11 de la matí. També vindrà una altra companya que li ha demanat que i serà l'Anni, i ella parlarà sobre el dejú, que és molt, molt interessant.
El dejú intermitent,
el
no?
El intermitent.
Hi haurà també ocasió de fer-te alguna pregunta o de xerrar amb
sí,
tu directament, no?
Sí.
Lola, finalment, què li diries a una persona que sent que ha perdut completament el control de la seva salut?
Què li diria? Que es posi en marxa, que es posi a les piles, perquè informació hi ha moltíssima, moltíssima, i que no te conformes mai amb el que te diu una persona i no te quadra. O sigui, pregunta sempre el per què. Això, això, això. Sí, i per què? O sigui, com els crios de 2 o 3 anys que sempre és, i això per què? Per què? Per què? Per què? I és el teu interès el que t'ha de sanar.
Doncs aquesta entrevista crec sense dubte que ha sigut una conversa intensa i amb idees que segurament faran pensar a molta gent. Recordem que aquest diumenge 24 participarà Maria Dolores Díaz, o Lola, participarà en una xerrada a la llibreria Canigó d'aquí de l'Ametlla de Mar, on podreu escoltar-la en directe i aprofundir en moltes de les qüestions que avui hem posat sobre aquesta taula. Lola, moltíssimes gràcies.
A tu.